Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem un dia més parlant de les banderes que hi ha penjades a la façana de l'Ajuntament. Avui n'ha parlat el govern municipal i ha respost l'ANC, que encara no té un posicionament com a entitat sobre la qüestió, però sí que volen deixar clar que les opinions que expressen Xavier Pons Domènech o Josep Barri Vilapou a les xarxes socials no tenen res a veure amb el seu pas per Entesa per Calella. Avui és el Dia Mundial per lluitar contra el soroll i la campanya que s'ha engegat es diu Silenci, si us plau. A l'Infovespre parlarem amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón, que el dissabte dia 6 ve a Calella per interpretar Medea. Serà l'única representació a Catalunya d'aquesta lectura dramatitzada sobre un personatge que l'ha colpit intensament. I acabarem parlant de la temporada de carxofes, que ja s'acaba i han baixat de preu. Doncs comencem. El govern de Calella nega que s'hagi precipitat l'execució de l'ordre judicial sobre la bandera espanyola. El tinent d'alcaldia de règim intern i actuant com a portaveu del govern municipal ha explicat que la decisió de col·locar la bandera espanyola en un balcó lateral de l'Ajuntament ja feia setmanes que s'estava preparant en compliment d'una ordre judicial. Jordi Sitjà ha exposat que un jutjat del contenciós administratiu ha dictat l'execució de la sentència que obliga el consistori a hissar-la, que la van rebre a finals de l'any passat i que és en ferm i nega que sigui en resposta a l'acció de dissabte a la nit de l'ANC Calella per la Independència. Sitjà diu fins i tot que se senten identificats amb el gest i lamenta que en les últimes hores s'estigui posant de relleu la divisió de l'independentisme local.
El tinent d'alcaldia de règim intern ha informat a Ràdio Calella Televisió que el desembre passat es va rebre l'ordre d'execució de la sentència pel fet de no tenir la bandera espanyola penjada al balcó de l'Ajuntament. Un procés iniciat l'any 2013 per la denúncia presentada per la delegació del govern espanyol a Catalunya davant la informació facilitada pels qui eren els dos regidors del grup municipal del PP. Jordi Sitjà exposa que l'ordre és en ferm i que se li ha donat compliment ara, tot i haver provat de buscar fórmules legals per evitar-ho.
El desembre del 2016 arriba el que seria l'ordre d'execució provisional de la sentència. Nosaltres ens havíem oposat a aquesta ordre d'execució provisional, que va arribar primer el novembre, ens hi vam oposar, però el jutjat contenciós administratiu diu que no és motiu de suspensió la nostra oposició i que, per tant, hem d'executar la sentència, tot i que nosaltres vam posar un recurs que continuarà caminant, però l'execució de la sentència és ferma i, per tant, hem de col·locar la bandera espanyola al balcó.
I assegura que feia setmanes que estava prevista la col·locació de la bandera espanyola i que en cap cas s'ha actuat a partir de l'acció de l'ANC Calella per la independència i la plataforma Calella decideix independència de penjar la senyera al pal del balcó principal. Entén Sitjà que s'està executant correctament l'ordre, tot i que la bandera espanyola està ubicada en un dels laterals, poc visible, i amb la senyera i l'europea al davant.
Inclús tot el que és aquest tema de suport on s'ha col·locat, tot això ja s'havia demanat i era un tema que estava decidit feia uns dies. Buscant una fórmula o altra, nosaltres hem entès que aquesta era bona.
Des del govern municipal recalca que altres ajuntaments catalans, i sense anar més lluny del Maresme, han actuat de la mateixa manera. Posa d'exemple el Masnou, Teià, Tiana o Arenys de Munt, bastió de l'independentisme català. Amb tot, assegura que Calella ha estat sempre en el focus de la persecució judicial contra el procés per quin és l'alcaldessa.
A més d'alcaldessa, doncs és parlamentària de Junts pel Sí, que s'ha significat sempre en funció d'aquesta ferma voluntat cap a la independència i que ara, a més, doncs l'han fet responsable de gestionar la campanya pel Sí, justament pel Sí del referèndum dins del PDeCAT. I, home, evidentment que cada ajuntament té la seva problemàtica, però que en aquest cas la figura de Montserrat Candini doncs està en el focus i tant que ho està, n'estem convençudíssims.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, el tinent d'alcaldia de règim intern lamenta que la col·locació de la bandera espanyola per imperatiu legal estigui causant la divisió de l'independentisme. Especialment evident ha estat aquestes últimes hores a les xarxes socials. Si ja creu que darrere les crítiques rebudes i posant-hi noms hi ha interessos polítics.
ara com a representant del PDeCAT, potser també que expliquem que dintre Calella per la Independència, en aquest cas qui s'està movent principalment, que és en Josep Barri, conegut pel sobrenom de Vilapou a les xarxes, i probablement també en Xavier Pons Domènech, no? Home, que són l'1 i el 2 d'un grup entesa per Calella, que ha sigut un clau opositor del govern de l'Ajuntament i que en dos conteses s'ha presentat a les eleccions sense tenir representació municipal i que probablement també això els condiciona.
Preguntant sobre si es substituirà la senyera que uneix al mig de la plaça de l'Ajuntament per una salada, tal i com demanava l'ANC Calella per la Independència i la plataforma Calella Decideix Independència, Sitja ha respost que d'aquesta qüestió encara no se n'ha parlat en el si del govern municipal. Tampoc ha dit tenir constància que agents de la policia local passegin per davant el consistori en el moment que els membres del col·lectiu independentista penjaven la senyera.
Doncs a tot això, l'ANC Calella per la Independència, en concret el seu portaveu Xavier Pons Domènech, s'ha mostrat sorprès per aquestes darreres paraules que ara escoltàvem de Jordi Sitjà, on relacionava les crítiques que han fet a les xarxes socials tant Josep Barri com el mateix Pons Domènech amb el fet que fossin els números 1 i 2 de la llista electoral d'Entesa per Calella en les darreres eleccions municipals.
Es barregen les coses en què es parla d'una publicació a nivell personal de Facebook, les va fer en Josep Barri, Vilapou a les xarxes, les va fer a títol personal sense dir res d'Entesa, ni anomenar Entesa, ni Calella per la Independència, ni anomenar res de res. De fet, Entesa per Calella fa com 2 anys des que es va presentar les darreres eleccions, que les xarxes no ha tornat a dir res més després dels agraïments pels vots de la gent que els van votar, i em sorprèn ara que tinguin pilotes fora d'aquesta manera.
Pons Domènech ha explicat que ha parlat personalment amb l'alcaldessa de Calella per saber si ella estava al cas de les declaracions que ha fet Sitjà. Al veure que han estat fetes en resposta a l'escrit de Josep Barri a les xarxes socials, Pons Domènech diu que ha acabat d'entendre la situació creada.
He acabat d'entendre tot el rotllo aquest, el mal rotllo que s'ha creat, que no entenc com poden barrejar naps i cols, i que bé, jo vinc a parlar per deixar en evidència de que una cosa no té res a veure amb l'altra, i que em sembla, i ho hem parlat amb tots els companys abans de que jo vingués aquí, una falta de respecte a la territorial de l'Assemblea a Calella, perquè l'Assemblea Territorial de Calella no és Josep Barri, no és Xavier Pons Domènech, i quan a més és que no entenc aquest joc d'aprofitar la ràdio per fer esmena a una cosa que s'ha dit privadament en les xarxes socials. La gent que ens escolta per la ràdio, segurament molta d'aquesta gent no té Facebook i no pot saber del que parlem, i llavors doncs totes aquestes coses em saben molt greu, i jo insistiré en que no estem dividits.
Pues Domènech ha dit que l'ANC a Calella són unes 15 persones que tot ho decideixen entre tots, deixant a part qualsevol tipus de vinculació política dels seus membres, i encara més el d'Entesa per Calella, que fa 2 anys que estava inactiva.
L'ANC a Calella per la Independència, com a entitat, encara no ha definit el seu posicionament referent a la col·locació de la bandera espanyola. Ho definiran el dijous en una nova reunió on redactaran un nou comunicat.
El que sí que ha avançat Pons Domènech és una sensació general de malestar per la decisió del govern de penjar la bandera espanyola, i no consideren que el motiu que argumenta el govern sigui prou sòlid.
No ens agrada, i sempre es parla del mateix, no? De que la nostra alcaldessa està perseguida, que se la pot inhabilitar. Home, no sé, creiem que parlar d'inhabilitació per no penjar una bandera, creiem que no, és infinitament impossible que s'hi arribin a aquest punt. No creiem que s'arribin a aquest punt, no? Que vingui aquí l'estat espanyol i digui: escolti, traiem l'alcaldessa de Calella perquè no penja la bandera espanyola, quan tenim representació majoritària de regidors independentistes, i que no tenim cap estelada posada a la façana, coi, que parlem de la senyera que representa tota la ciutadania de calellencs i de Catalunya.
Tot i això, Pons Domènech creu que no s'ha d'aprofitar l'actual situació amb les banderes per treure en rendiment polític, ja que la bandera catalana fa molts anys que no estava penjada i que a partir de l'oposició no havia dit res. Pons Domènech ha dit que, de moment, no tenen cap resposta oficial sobre la seva petició de deixar la bandera catalana a l'Ajuntament i de penjar una estelada al pal del mig de la plaça. Afirma que tampoc els havien comunicat que el govern penjaria les 3 banderes al balcó lateral, ni què els va semblar que l'ANC pengés la bandera i el domàs a favor del sí.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem ara de qüestió. Avui, dia 26 d'abril, és el Dia Mundial de Conscienciació envers el soroll. Sota el lema Silenci, si us plau, es vol conscienciar sobre el soroll i els seus efectes negatius sobre la salut. La campanya, que per primera vegada es fa al llarg de tota una setmana i està liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, compta amb el suport de prop d'una trentena d'entitats, associacions i ajuntaments.
L'objectiu és conscienciar la ciutadania del problema de la contaminació acústica, especialment en els àmbits urbans i de les possibles solucions. També es fomenta el treball amb col·lectius específics com els centres escolars on el soroll pot perjudicar el procés d'aprenentatge. Per últim, també es dona a conèixer tant als ciutadans com a les administracions les noves eines de gestió i control que hi ha en matèria de sorolls. Segons diferents estudis europeus, la contaminació acústica provoca trastorns de son a 16 milions d'europeus. Les conseqüències són més importants, ja que també provoca problemes d'hipertensió o disfuncions cognitives, entre altres. El trànsit és la principal font de soroll, segons Sergi Paricio, responsable del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament de Territori i Sostenibilitat de Generalitat. El 95% de les fonts de soroll són per trànsit, tot i que després la gran majoria de les denúncies són per qüestions d'oci, per festes o veïnatge.
Els valors dels estudis diuen que el 90, aproximadament per 5 de les fonts de soroll és degut al trànsit. És a dir, la població està exposada a nivells alts de soroll degut al trànsit viari. En realitat, després, des del punt de vista de denúncies, quan avaluem el nombre de denúncies i queixes, la gran majoria són per qüestions de veïnatge o bé d'oci nocturn, de vida al carrer, d'activitats al carrer, etc. Aquesta segona vessant que tu comentaves, en la qual té un impacte molt important a nivell de contaminació acústica a la nostra societat.
Almenys 100 milions d'europeus, aproximadament la cinquena part de la població, estan exposats a un nivell superior dels 55 decibels que estableix la Unió Europea com a màxim recomanable. Segons Paricio, malauradament, la societat s'ha acostumat a viure envoltada de sorolls. Davant d'aquesta realitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat vol potenciar les anomenades zones tranquil·les als entorns dels ciutadans.
Malauradament ens hem acostumat a pujar tots al llindar de percepció del que seria la molèstia acústica, perquè estem sotmesos des de, sobretot a les grans ciutats, evidentment, a nivells de soroll constants, i això d'alguna manera ens ha fet perdre el que realment és estar en una zona tranquil·la, que és un dels altres dels elements que estem treballant, la mirada potenciar la preservació de zones tranquil·les prop d'on són els ciutadans.
La campanya Silenci, si us plau, s'acabarà el proper diumenge. Unes 60 poblacions hi participen amb xerrades i tallers per mesurar l'impacte acústic al qual està sotmès la ciutadania.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
La setmana que ve, dissabte, dia 6 de maig, a les 10 de la nit, arriba a Calella l'obra teatral Medea, una lectura dramatitzada amb Aitana Sánchez Gijón. Serà a la Sala Mozart i les entrades estan a la venda per Ticketmaster i a la taquilla de Can Segom. En parlem ara amb Aitana Sánchez Gijón. Aitana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, hablemos de Medea. Hemos leído, Aitana, que el personaje de Medea se aferró tan fuerte a ti que después de un montaje hecho en Madrid necesitas sacarlo de nuevo ahora con esta gira que llega el sábado aquí a Calella. Explícanos qué veremos aquí en la Sala Mozart, Aitana.
Bueno, pues es cierto. La verdad es que hace casi un año que terminamos con la gira y con el recorrido del montaje que dirigió Andrés Lima y que también se dio en Barcelona, entre otros muchos sitios. Y a mí me quedó algo colgando, ¿no? Me quedó algo pendiente con el personaje. Nunca me había pasado hasta este momento, la verdad, porque siempre he cerrado. Cuando he tenido que terminar con un proyecto, con un personaje, con mayor o menor dolor, he terminado y a otra cosa, ¿no? Pero en este caso, Medea me quedó ahí dando vueltas. Y entonces decidí hacer este formato que parte de ese montaje original, o sea, la trayectoria que hago a través de toda esa lectura dramatizada, o mejor debería decir dramatización con algo de lectura, es el mismo recorrido, pero en este caso lo he hecho completamente sola. Podríamos decir que es un monólogo con ese algo de lectura, que es lo que vertebra el espectáculo, pero tengo que decirte que en este caso en Calella va a ser la única ocasión en que voy a estar acompañada. Me va a acompañar Joana Gomila, que estaba en el montaje original, junto al propio Andrés, el director, que también interpretaba los personajes masculinos, y a otra actriz, Laura Galán. Joana es cantante y toca el contrabajo en escena. Y ella era el alter ego de Medea. Entonces, viendo que ella, Joana, vive en Barcelona, aunque es de Mallorca, bueno, vive en Barcelona desde hace muchos años, y pensando en esta función de Calella y que le pillaba tan cerca, le propuse que me acompañara de nuevo con su voz, con sus cantos y con su contrabajo en esta única función en Calella. O sea, que lo que se va a ver en Calella es algo totalmente excepcional, porque ya no lo voy a volver a repetir.
Y tan, algo único, Aitana. Y además, tenemos entendido que en Cataluña, esta función en Calella, de esta lectura dramatizada de Medea, será el único sitio donde se podrá ver también.
Exactamente, sí. Solamente en Calella, y además te voy a contar una cosa porque no es casual que yo actúe en Calella, es más, hay una razón emocional de peso.
Ajá.
Y es que mi gran amigo Antoni Roura, que además seguro que en Calella lo conoce muchísima gente y lo han visto cantar en su tributo a Serrat en muchos lugares, uno de ellos precisamente el café de la Sala Mozart,
sí.
Que yo asistí a ese concierto, y ahí el dueño del teatro me quiso enseñar la sala porque la habían remodelado hacía muy poco tiempo. Esto te estoy hablando de hace, bueno, pues año y medio más o menos. Uh-huh. Y en ese momento yo estaba interpretando Medea, pero en el formato original, ¿no? Entonces yo vi la sala y dije, ¡ah! ¿Qué teatro más perfecto para hacer Medea aquí, ¿no? Ah, pues oye, ¿por qué no lo pensamos? Pero bueno, esa gira terminó. Y entonces cuando mi amigo Antoni, supo, yo le conté que estaba con este deseo de retomar el personaje en esta versión más íntima, me dijo, oye, ¿y por qué no lo haces aquí en Calella? Digo, sí, Tony, bueno, yo por mí encantada, porque yo me enamoré del teatro y sabes que además yo estoy tan a gusto en Calella y en toda esa zona que para mí es un regalo. Y entonces Antoni se ha remangado y él ha tomado las riendas del asunto y se ha puesto de acuerdo con el teatro y está moviendo él personalmente todo para que se haga la función ahí. Así que, como ves, no es un bolo cualquiera, sino que hay una voluntad y unas ganas de hacerlo en ese teatro en Calella.
Y seguro que también hay una voluntad y unas ganas de la gente de Calella de haber una actriz como Aitana Sánchez Gijón aquí en nuestra ciudad, en nuestro teatro, porque acumulas años de trayectoria, premios, reconocimientos. ¿Te sientes querida por el público, Aitana?
La verdad que sí. La verdad es que después de esta trayectoria de tantos años y de seguir esta velocidad de crucero con sus momentos mejores, sus momentos peores, pero la verdad es que siempre he tenido satisfacciones, siempre he podido vivir de mi trabajo y siempre he sentido el cariño y el respeto del público, así que no me puedo sentir más privilegiada.
A ver si en la ciudad de Calella puedes percibir también esta misma calidez.
Seguro que sí, no me cabe la menor duda.
Volvemos un momento al argumento, Aitana. Esta Medea, hemos leído que es perturbadora y convulsa, brillante y oscura, una mujer desquiciada por los celos, abandonada, repudiada, enviada al exilio que mató a sus hijos por un ejercicio de amor y destrucción. Ahí es nada, ¿no? Todo un reto.
Bueno, yo creo que es un personaje que es más grande que la vida. Yo creo que por eso he sentido esta necesidad de volver a meterme y a bucear en sus entrañas, porque es inabarcable. O sea, no acaban nunca las preguntas ni acabo de descubrir el misterio, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje que es tan extremo, ¿no? Emocionalmente tan intenso, que parte de un umbral de dolor tan grande. Que es realmente desgarrador, y a mí me desgarra, y y me deja extenuada, la verdad, a nivel físico y a nivel emocional. Afortunadamente tengo a Joana conmigo, ya te digo, en esta función, para que me ayude a sostenerme un poquito, porque te confieso que en las 17, 18 funciones que llevo hechas hasta ahora, desde el mes de enero, me siento muy sola. el peso de eso, de estar sola en el escenario y de soportar tanto el peso de la soledad del personaje como el peso de la soledad de la actriz, es algo que me deja sin aliento. Así que por lo menos aquí voy a tener esta voz interior que me va a acompañar en presencia.
Sí, sí, hemos visto algunos fragmentos de un montaje anterior y realmente ponen los pelos de punta según qué momentos, partes muy intensas de esta obra, ¿eh?
Es muy intensa y el público, lo que más me... Cuando montábamos el espectáculo con Andrés decía que quería plantearlo como un poco como un juicio ante los ojos del público, que el público se sienta partícipe de lo que está viendo. Medea constantemente le habla al público, le increpa, le escupe su dolor, le intenta justificarse, se revuelve como un gato panza arriba y está pariendo en vivo y en directo esa venganza tan atroz y tan terrible, ¿no? Pero lo hace mirándoles directamente a los ojos. Entonces, yo creo que eso no deja indiferente al público, porque es evidente que los actos tan tremendos que comete Medea, el asesinato de sus hijos, son totalmente injustificables y espeluznantes. No hay por dónde cogerlo, evidentemente, es espantoso. Pero como seres humanos, es decir, nada de lo humano nos es ajeno, ni siquiera el lado más oscuro y más terrible del ser humano. Y yo creo que lo que resulta más perturbador es que uno puede llegar a comprender de dónde sale ese afán de venganza y ese acto tan enajenado y tan terrible. Nunca justificarlo, pero sí comprender que un ser humano que llega a ese umbral de dolor puede llegar a perder la cabeza y a perder el sentido de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no?
Medea, texto de Séneca, la literatura clásica, la mitología, ayuda mucho en estas cuestiones.
Bueno, claro, es que estamos bebiendo de los clásicos. Andrés se basó sobre todo en el texto de Séneca, también en la fuente original, que es Eurípides, y también acudió a otros textos más contemporáneos. Entonces yo creo que el lenguaje de la función, aunque, bueno, bebe absolutamente de los clásicos, pero también tiene una conexión muy directa con el aquí y ahora, ¿no? Y bueno, no es casual que sigamos acudiendo a los clásicos para hablar de lo que nos pasa y de quiénes somos, ¿no? Y de mirarnos en ese reflejo.
Pues tendremos el gusto de ver a Medea, Aitana Sánchez Gijón, en la sala Mozart de Calella el sábado día 6. Entradas ya a la venta, ¿eh? En Ticketmaster, también en la taquilla de Can Salom de la sala Mozart, para la gente que ya quiera tener la entrada y no quedarse sin poder ver esta obra, pues que ya están a la venta.
Estupendo, muchísimas gracias.
Pues que sea todo un éxito. Aitana, muchísimas gracias por atendernos este rato en el Info Vespre de Radio Calella. Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Serveis informatius de Radio Calella.
I continuem a l'Info Vespre de Ràdio Calella parlant ara d'un tema radicalment diferent. Parlem de la temporada de carxofes, que està encarant la recta final amb preus més baixos. El preu de venda de les carxofes, com dèiem, s'ha rebaixat lleugerament aquests darrers dies, coincidint amb el final de la campanya de la producció d'aquesta verdura. Ho hem anat a preguntar al Mercat Municipal de Calella, on es ven verdura de conreu propi i, per tant, de quilòmetre zero. En aquest sentit, que no es veuen afectats per la situació que han denunciat pagesos del sud del país i de la qual n'estan fent ressò els mitjans de comunicació. A l'Ebre, els productors de la carxofra en cobren 10 cèntims d'euro al quilo, collats, diuen, per les empreses conserveres.
Tot i aquesta problemàtica de caràcter intern entre productors i conserveres, ni a les Terres de l'Ebre ni tampoc aquí a Calella, al Maresme. Els clients s'han trobat amb una baixada dràstica dels preus de les carxofes, lleugerament sí, perquè s'està acabant la campanya. Ho ha explicat Montserrat Gelmà, de la parada de Cal Xoi del Mercat Municipal, on hi ven carxofa de producció pròpia.
ara ja va a la baixa la temporada de carxofa i aquesta nostra, doncs, hem mantingut una mica el preu perquè la gent té molta demanda, li agrada molt i ara l'hem abaixat una mica perquè ja està al final. Sí, és molt bona i aquesta encara més que és petitona i molt tendra. La que anava del Prat, doncs, era una mica més cara, però bueno, dintre del que cap estava bé de preu i ara ja, tinguent de la nostra, ja portem tot nostre.
També té el seu segell, el Maduixot, que fa unes setmanes ven a la parada. Coincideix en que es troba al punt òptim de qualitat, tal i com s'apuntava aquests darrers dies per part de l'OMAC, i diu que en això la clientela de la seva parada ho té molt clar.
Portem 3 o 4 setmanes amb la nostra maduixa. 1,10 € la cubeta de mig quilo i és tota nostra. Ara ja comencem a tenir molta i amb el temps que fa i així, amb la calor, el sol i tot, doncs és quan és més bon estar. Els meus clients ja portem, com que ja ens coneixen de tota la vida, doncs ja saben quina maduixa portem. I el que busquen és maduixa d'aquí, maduixa nostra. La de Huelva no la volen, perquè diuen és que no és el mateix.
Només la setmana passada els maduixaires de l'OMAC van moure unes 110 tonelades de fruita que van vendre en mercats locals i part a Mercabarna.
Doncs bé, arribats a aquest punt, el que ens queda per fer és la previsió del temps.
Jornada amb el cel molt ennuvolat, amb precipitacions febles i ruixacs. De cara a demà, el cel estarà entre molt ennuvolat i cobert. Fins a mig matí s'esperen precipitacions i a partir d'aleshores aniran minvant, encara que se'n formaran d'aïllades durant la tarda. La temperatura mínima i la màxima seran lleugerament més baixes i al llarg de tot el dia ho farà vent entre fluix amb cops moderats.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui dimecres, dia 26 d'abril. Trobaran més informació a la pàgina web de Ràdio Calella i també a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Com sempre, acabem sempre amb una cançó, amb un tema musical que sempre ens recorda una efemèride. Per exemple, tal dia com avui, però de l'any 1955, el grup vocal The Platters van gravar una cançó que els ha fet immortals i que és tot un clàssic. Ens referim a Lonely You, una gran cançó que de ben segur que forma part de la banda sonora de joventut de moltes persones que ens escolten i que avui volem recordar. Only You. I amb Only You acabem. Que passin una molt bona nit.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.